Bona tarda i feliç Diada de Catalunya. Benvinguts i benvingudes al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Us saluda Imanol Crespo Martínez des dels micròfons de la Ràdio Pública del Prat. Dilluns vam arrencar la 24a temporada dels mitjans de comunicació municipals i avui ho fem nosaltres amb energies renovades per acompanyar-vos cada dijous a un quart de vuit i aproximar-vos una mica més l'actualitat política. Avui ho farem amb l'habitual entrevista mensual a l'alcaldessa de la ciutat, la primera temporada, Alba Bou Jordà, que ja ens acompanya. Van tornar de la Ràdio Pública. Bona tarda.
Bona tarda. De gust de tornar a estar aquí després de les vacances.
Bé l'estiu? Tot
molt
en
bé,
ordre.
Molt bé, sí, sí. Molt bé, molta calor, evidentment, i massa focs, però molt bé, molt bé.
I ara pel setembre, que jo crec que és el pitjor mes de feina, el millor també per la nostra festa major, però un mes força intens al Prat.
Sí, bueno, també ens serveix per no tornar ben bé de vacances gairebé fins l'1 d'octubre, per tant, mira, sempre hem de treure el costat positiu.
Ni badar, no podem badar, tornem i ja és a la feina.
Sí, sí, nosaltres ja deixem moltes coses fetes al juliol justament per això.
Molt bé, com dèiem, encetem efectivament una nova temporada i també, alcaldessa, un nou curs polític. Què hem d'esperar d'aquí fins a l'estiu del 2026 al Prat?
Jo diria que els propers mesos ens esperen moltes bones notícies, és a dir, sobretot jo us he de reconèixer que tinc moltes ganes de fer unes entregues de claus, que ja vam fer un primer tastet amb estic parlant evidentment dels pisos de la cooperativa, vam fer un primer tastet al mes d'abril amb el sorteig dels pisos i ara ens quedarà doncs, molt properament abans del Nadal omplir aquell edifici amb les famílies que hi aniran a viure, no? Jo crec que aquesta serà, jo l'espero amb candeletes perquè és un dels moments que fa molt de temps que esperem. Només vull recordar que fa 20 anys que no fem cap entrega de clau de claus d'aquest tipus d'habitatges i evidentment aquesta serà una de les grans notícies esperades. I si heu passejat aquest estiu, si heu seguit passejant per l'Eixample Sud, heu vist que els altres dos edificis que estem també preparant doncs estan avançant moltíssim. Ara ja és aquella etapa de les obres que avancen molt ràpidament i per tant d'aquí a final de legislatura podem dir que hi haurà dues noves entregues de claus a més dels de la cooperativa. Per tant, en el món de l'habitatge i l'urbanisme farem molta feina i acabarem de culminar molta feina i evidentment les habituals que ja sabeu amb les obres que també a l'Eixample Sud estem acabant de culminar de la residència. Crec que podrem fer molta feina justament abans d'ahir ho comentàvem també a la lliçó inaugural, parlàvem del compromís que, si tot va com està esperat que vagi, podrem fer efectiu a les escoles i a les escoles Bressol i a les de primària de la nostra ciutat amb aquestes intervencions que vam anunciar sobre l'emergència climàtica i sobre el confort climàtic a les nostres aules i, per tant, bé, en qualsevol cas, doncs, ara estem fent molta feina justament per arribar a complir aquests compromisos. Bé, en definitiva, molta feina, com sempre, ja ho saps.
Després en parlarem d'aquest inici de curs i de la lliçó inaugural. Una de les primeres notícies, efectivament, esperem que serà aquesta entrega dels pisos. Encara continuen les obres, en fi, no estan acabades, però actualitzem en tot cas el calendari i entenc que està tot dins de la previsió, no?
Exactament, dintre de tant el mes de juliol, l'agost és una mica inhàbil per tothom, però també aquest setembre s'estan ultimant tots diguéssim, la fase de papers per aquelles adjudicacions. Recordeu que vam fer el sorteig i per tant ara el que estem fent és la part més burocràtica per a les famílies que han estat receptores d'un d'aquests habitatges i estem alhora acabant els últims retocs en aquests habitatges i per tant en algun moment del mes d'octubre, si tot va com està previst, podrem fer aquestes entregues de claus i, insisteixo, podrem començar a omplir de vida aquell edifici que és el que totes esperem.
I mencionava altres projectes també de la zona sud de la ciutat. Efectivament, per tant, confia i és optimista en arribar a executar totes les obres abans d'acabar el mandat. Pensem sobretot en el tema de residència, que també està vinculat als temes, als fons Next Generation. En principi s'arribaria.
La residència acabarà de construir-se abans del dia 31 de desembre. Per imperatiu legal, gairebé. I sí, està tot preparat perquè s'acabi en aquest mes de desembre. Després, evidentment, caldrà, estem parlant de les obres, i després caldrà dotar tot l'equipament, el mobiliari, que en una residència com aquesta, compadreu, que no serà fàcil. Però sí, tot va com estava previst que anés, sí.
Mirant al nord, l'altre gran projecte és el del desenvolupament del sector C de paperera. En quin punt es troba el seu desplegament?
I això, ja sé que cada dues o tres vegades que vinc em preguntareu per la seva
paperera. A vostè li agrada molt l'urbanisme, sí, i aleshores...
És veritat, és veritat. Ah, vols dir que m'esteu fent un favor, eh? Sí, sí, no. Aquí ja vam explicar que aquesta legislatura no veurem obres, i per tant el que estem fent és, sobretot per la part que pertoca en els promotors i en els propietaris d'aquell sector, doncs estan licitant, de fet, per una banda, una cosa que evidentment també com a ciutat ens interpel·la molt, que és la pèrgola, com serà aquesta pèrgola. Ja es va enllestir el concurs de projectes, i per tant ara s'ha adjudicat el concurs d'aquesta, el projecte, perdó, es va fer el concurs i s'ha adjudicat el projecte d'aquesta pèrgola, que al final serà la façana de la nostra ciutat, i alhora estan avançant amb els projectes d'urbanització, reparcel·lació i urbanització. Per tant, s'està treballant, però és evident que encara no veiem res, eh?
Reconeixem que com a periodistes, la veritat, sempre anem més ràpid, o volem anar més ràpid del que va l'urbanisme.
Jo com a alcaldessa també, també avanço.
Del que va l'urbanisme, que efectivament necessita...
Això no vol dir que no s'estigui treballant, eh?
Però... al seu temps. Però parlant d'urbanisme i d'habitatge, l'Ajuntament no sé si ha pogut concretar també les seves demandes pel que fa a la convocatòria de la Llei de Barris, que, si no anem equivocats, va presentar el Govern de la Generalitat, i s'obre la primera convocatòria ara el 15 de setembre i es poden presentar aquestes peticions fins al 15 d'octubre.
Exacte. Fins al 15 d'octubre hi ha temps per presentar totes les propostes. Nosaltres, quan vam conèixer aquesta novetat per aquest govern, recordo que la primera Llei de Barris, que va ser producte del tripartit i que Artur Mas se la va fulminar, se la va carregar, doncs al Prat en vam ser un dels grans beneficiaris, i sobretot el barri de Sant Cosme en aquell moment estava dirigit a barris vulnerables, i per tant el barri de Sant Cosme va patir va gaudir una gran transformació gràcies a aquella primera Llei de Barris. Ara també estem preparant en aquesta nova convocatòria, que no circumscriurem exclusivament al barri de Sant Cosme, sinó que farem la taca, diguéssim, una miqueta més gran, i l'extendrem també a un sector que l'anomenarem Remolà Sud, i per tant inclourà també la Granja, inclourà el barri de Sant Jordi. En qualsevol cas, l'extendrem una miqueta més enllà del barri de Sant Cosme, i també estem preparant una bateria de projectes i propostes que, per una banda, això sí que és no és una novetat, però per nosaltres és una grandíssima notícia, que inclogui, per una banda, la pedra, diguéssim, la part més d'urbanisme i de transformació física, i per altra també la part sociocomunitària. Per tant, aprofitarem, sens dubte, sabeu que és una convocatòria de fins a 25 milions, és a dir, que inclou projectes d'aquestes dues vessants fins a 25 milions, i per tant aquí nosaltres farem la proposta fins a 25 milions, i després veurem quin finançament ens arriba, no? Però estem preparant projectes per la transformació urbana, carrers i places, però també podrem aprofitar per incloure projectes que arribin a modificar l'entorn de les cases domiciliari, per tant, en projectes de renovació de façanes, d'eficiència energètica, també de confort climàtic. Jo tinc l'expectativa de que amb molts diners podrem arribar a trucar a la porta de la gent d'algunes de les comunitats de veïns i poder transformar, i això evidentment canviarà la vida de dintre de les cases de la gent, i jo tinc moltes esperances posades en aquest nou projecte, en aquesta nova Llei de Barris.
Estaríem parlant sobretot d'aquell are de la zona Parc Nou Ronda Sud, diguem-ne, també, i de la façana de la Granja. Aquí és on es podria construir, podríem dir, perquè...
No hi ha nova construcció, és a dir, aquest projecte no contempla, aquesta nova Llei de Barris no contempla nova construcció. Per tant, ja sabem que no podrem, en primer lloc, perquè l'àrea Ronda Sud Aeroport està preparat perquè la Generalitat, que és el 98% de la propietat, Incasòl, doncs vingui a construir. Això és una demanda que l'alcaldessa ja li ha fet tant al president de la Generalitat com a la consellera de la consellera Paneca, i per tant ja estem esperant que vinguin. En aquesta Llei de Barri no hi podíem incloure aquesta zona perquè no contempla nova construcció. Però el que sí que contempla, i jo crec que és una bondat d'aquesta nova convocatòria, és que la renovació i el confort climàtic i la resiliència energètica, en aquest sentit, de comunitats que ja estan construïdes, però que són antigues, o que hi ha cobertes de fibrociment, o que hi ha una expectativa de millora energètica perquè les cobertes puguem incloure plaques solars fotovoltaiques, o que els tancaments siguin insuficients i, per tant, aquí sí que podrem entrar en aquesta llei de barris, i el projecte que estem preparant ataca directament en aquestes problemàtiques de, insisteixo, de domicilis que ja existeixen.
Veig, per tant, que ho tenen bastant definit. Confirmem, sí, doncs, que la primera convocatòria hi participarà.
I tant, amb 25 milions ni un cèntim menys. I tant.
Al llarg de l'estiu, efectivament, hem vist també diferents obres que han estat executades, entre elles el nou ramal que connecta la Ronda Ponent amb la C32 i també els accessos de la zona del Mas Blau. Quins avantatges aporten a la ciutadania aquests nous vials?
Mireu, sabeu que quan se'ns va informar de que les obres, per part del Ministeri, les obres que afectaven a Mas Blau, els accessos a Mas Blau i a la Ronda de Ponent començaven, a nosaltres ens va agafar una miqueta amb el peu canviat, perquè eren unes obres llargament desitjades, però que no havien arribat a posar en calendari mai. I quan ho vam fer, doncs vam començar, bueno, ja vam veure que hauríem d'afrontar uns mesos on la connectivitat d'aquella part sud i que arribaria ens comportaria dificultats arribant fins i tot a l'Avinguda Remolà i a la rotonda de Cala Laio, etc. Per tant, jo sé que sé perquè visc en aquesta ciutat i per tant no sóc aliena, hem passat uns mesos on els accessos, les entrades i sortides de la nostra ciutat, sobretot per aquella zona de la ciutat, però en general s'han vist molt afectades i per tant no només la gent que treballa amb els blaus sinó la gent que d'entrar i sortir a la ciutat ho hem patit molt, no? Ara, un cop hi ha aquestes dues rondes, hi ha la rotonda i els accessos a Mas Blau estan resolts, queda encara pendent l'accés a la ciutat per la C31, a la banda sud, des de Castelldefels, i per tant això encara no hem acabat, no? Però és veritat que, bueno, com a mínim respirem una miqueta més tranquil·les. La ronda del nord també s'ha acabat, probablement tingui menys afectacions, no? Perquè com que no existia aquella connexió, doncs no patíem les dificultats, però en qualsevol cas crec que des d'abans de l'estiu fins ara la connectivitat de la nostra ciutat ha millorat moltíssim. Queda encara una petita connexió a la Ronda Sud estem esperant que puguem recepcionar aquell tram, però en qualsevol cas el trànsit rodat a la nostra ciutat jo crec que ha millorat moltíssim. Sabem que hi ha encara feina a fer i estem instant al Ministeri que els terminis es compleixen. De moment s'estan complint. En qualsevol cas, no som aliens des de l'Ajuntament a les dificultats que hem hagut de tolerar durant aquests mesos, sobretot per la gent que va cada dia amb el blau.
Parlava d'aquells inicis d'obres, efectivament, en aquell moment també en aquest espai l'alcalde Mijoler va demanar, de fet, disculpes, i va considerar, deia que es va en certa manera badar i que calia tancar algun acord per posar busos llançadora, que finalment no han arribat. No sabem si per què, per limitació del Ministeri, o si no s'ha aconseguit arribar a
aquest acord. Perquè l'única manera que hi havia d'arribar a Mas Blau d'una manera ràpida era la connexió per 11 de setembre, i per tant no hi ha hagut marge. Sabem que l'obra que hem vist de connexió a Mas Blau no ha estat només la del paviment, perquè a sota hi passa un col·lector. Sabeu que els col·lectors són una obra de grandíssima envergadura, per tant costen molts diners i en definitiva després no llueixen massa, tot el que passa sota terra no llueix massa, però en moments de canvi climàtic i d'inundacions, de pluges torrencials, d'episodis de pluges com els que malauradament estem vivint i sembla que seguirem vivint, uns col·lectors potents ens donen molta tranquil·litat a la gent del Prat, i per tant no ha estat possible posar ni busos llançadora ni obrir un tram, o encara que sigui només un carril i semaforitzar-lo, no ha estat possible. Per tant, doncs, de nou, reiterar disculpes, no hi ha hagut una manera més ni més ràpida de fer-ho, comptant amb la seguretat de tothom, perquè l'obra realment ha estat una obra de molta complexitat tècnica i de molta importància pel futur de la nostra ciutat, clar.
Queda notat, d'altra banda, seguim pendents de l'estació de Renfe, que dona la sensació que podria experimentar, això ho parlem des del punt de vista dels usuaris, algun endarreriment, i voldríem confirmar o no amb vostè si té alguna informació en quin punt es troba l'actuació, que ha de garantir aquesta bona accessibilitat que també vostès han reclamat en nombroses ocasions.
Sabeu que vam tenir una reunió amb la gent de DIF en la qual vam sortir una miqueta descoratjades perquè no ens van donar massa novetats, però sí que es van comprometre a nosaltres a facilitar-nos tota la informació de l'avançament de les obres. El que ens diuen saben encara a dia d'avui és que les obres estan exactament on han d'estar en funció de la seva planificació. Massa tard pel nostre gust, evidentment, no? Perquè quan ens deien que trigarien 6 mesos en fer les dues en renovar les dues escales, tant la de, bueno, per les dues andanes, 6 mesos ens sembla una eternitat. Més quan anem constatant que els ascensors funcionen quan volen, per dir-ho d'una manera així rapideta, eh? En qualsevol cas, nosaltres truquem cada setmana al nostre contacte de DIF, que cada setmana ens passa el report i constatem que les obres estan anant, les obres de renovació d'aquestes escales van com han d'anar. Jo continuo tenint la sensació de que si les escales van com han d'anar però és lenta i els ascensors funcionen a mitges, evidentment el servei públic que s'està donant és absolutament deficitari. Més quan, jo també comprenc aquesta sensació, perquè també sóc usuària del transport públic i de l'estació de Renfe, i més quan, qui llegim el diari cada dia, veiem que les rodalies, especialment les catalanes, fa molt de temps que pateixen d'aquesta desinversió per part del titular de la infraestructura, i per tant no hem de deixar de queixar-nos.
Aquest calendari, que aquests 6 mesos que deien, si no recordo malament, acabava a l'octubre.
Sí,
estaríem parlant.
Sí.
Per tant, estaríem ja com al tram final de l'execució d'obres.
Sí.
I és evident que veiem que no s'avança,
sí.
Però bueno, entenc que pot estar controlat i que podria ser així. Queda clar, canviem de tema, alcaldessa, entre els principals temes de debat públic d'aquests darrers mesos hi ha la implementació de la nova taxa de residus. Durant l'estiu vostès van anunciar que han estimat un estalvi de 130.000 euros a la ciutadania gràcies al seu model de bonificacions. Quina valoració en fa d'aquestes dades?
De les dades molt bones, és a dir, estem una mica millor del que prevèiem que estiguéssim. Uh-huh. És a dir, el model de taxa bonificada conjuntament amb el model d'implantació que vam triar d'aquesta taxa, la informació ciutadana que vam poder donar, les facilitats a la ciutadania, etc. I les dades que en tenim, és a dir, el 85% de les persones ja tenen, de les llars, perdó, ja tenen el clauer, ja, per tant, ja tenen la informació que han de tenir, etc. I això ha provocat que les dades de recollida de residus siguin molt bones. Jo no vull ser triomfalista, però són molt bones. Hem passat del 35% de recollida de la brossa al 55% amb un temps rècord. Per tant, aquest és l'objectiu principal. I és evident que a ningú li agrada ni rebre ni implantar una taxa nova, però els resultats són els que són. Els resultats de compliment del que ens exigeix la normativa europea són molt bons. Aquestes dades de residus ens han de deixar molt, molt, molt tranquil·les, i evidentment el sistema de la implantació amb la bonificació és el que ens fa especials, és el que ens fa diferents a la immensa majoria dels altres municipis, que per més que vulguem disfressar la realitat, per més que vulguem desinformar, perquè jo crec que això és el que està passant, tots els municipis l'hauran d'implantar. Jo estic sentint, no és veritat que tu... No, sí que és veritat, tots els municipis l'hem d'implantar, de més de 5.000 habitants l'hem d'implantar, tothom haurà de tenir una taxa a final d'any, i per tant el que ens fa diferents no és tenir o no tenir la taxa, sinó és tenir-la bonificada fins al 45%.
Creu que no s'estan entenent bé aleshores pel que diu?
Que no s'està entenent bé...
Aquest model, aquesta implementació de la taxa amb un servei de bonificacions...
Hi ha una part que segur que no s'entén bé, jo no vull dir que tothom qui estigui en contra d'aquesta taxa sigui perquè no l'entén, evidentment, insisteixo, a ningú li agrada ni rebre una taxa nova ni implantar-la, insisteixo, però el que sí que crec és que hi ha gent que amb bona voluntat s'està deixant imbuir per aquells que tenen un interès polític i partidista al darrere. Ho estan amagant, però tenen un interès polític i partidista al darrere, perquè són persones que han fet d'un interès de desacreditar les accions d'aquest govern, no d'aquest ajuntament, però sí d'aquest equip de govern, un leitmotiv vital. I per tant, aquella gent que explica que no estem obligats a implantar la taxa sap que està mentint, i la gent que ho sent potser no sap que estan mentint, però diguéssim que amb una bona voluntat doncs estan amagant moltes coses i va. En qualsevol cas, insisteixo, el dia 1 de gener, quan tots els ajuntaments o bé hagin implantat la taxa o bé hagin hagut d'afrontar les sancions que arribaran, suposo que tothom se'n compensarà.
no sé si sense dir-ho s'està referint als, a aquesta manifestació que hi ha convocada. Jo li voldria preguntar per aquesta manifestació convocada pel dia 21 de setembre, diumenge. No sé quina opinió li mereix.
Em fa una mica de llàstima, sobretot perquè insisteixo, hi ha molta gent ben intencionada, parcialment informada i molt desinformada, i això és el que acostuma a passar quan no ens aturem a llegir bé les informacions, quan no tenim 5 minuts per llegir bé les informacions, però sí que ens deixem imbuir per les xarxes socials i, per tant, per la desinformació malintencionada d'aquells que s'estan erigint com a defensors dels interessos de la nostra ciutat i o dels ciutadans. No és veritat. Bueno, evidentment, doncs per sort estem en un país on es poden convocar aquest tipus de manifestacions, només faltaria, però hi haurà moltíssima, moltíssima gent que assistirà a aquesta manifestació absolutament desinformada i captiva d'aquells que tenen interessos menys legítims, diria jo, al darrere.
En aquest sentit, sí que sembla ser que comptarà amb el suport de bona part de l'oposició, que ja han manifestat en nombroses ocasions, també en seu plenària, el seu rebuig a la taxa, o com a mínim que voldrien revisar algunes qüestions. No sé si es mantenen oberts per poder revisar algun tipus de qüestió, si vostès mateixos continuen perfilant alguna coseta del que seria aquesta taxa de residus.
No seria la primera vegada que des que jo sóc alcaldessa, i abans també, ens obrim a revisar, i no només això, sinó que revisem. O sigui, què vam fer amb els comerços? Doncs ens vam adonar que hi havia hagut un desencaix i, per tant, vam revisar. Per tant, no seré jo ni aquí que digui de cap manera això està dat i beneït, està tancat i rebutgem el diàleg. No, evidentment. Ara bé, aquests membres de l'oposició que assistiran en aquesta manifestació o que segons sembla han manifestat que hi assistiran, jo també voldria que en les seves comissions executives o en les seves dels seus partits, allà on també tenen alcaldies, retirin aquesta taxa i per tant, doncs aquells governs de Junts, aquells ajuntaments de Junts, aquells ajuntaments del PP, aquells ajuntaments de Vox o aquells ajuntaments on Vox recolza aquests governs, doncs que retirin la taxa i que s'exposin a les sancions. No ho faran, evidentment no ho faran. Per tant, hi ha interessos partidistes en aquesta manifestació.
Queda clar, avui és la Diada de Catalunya i, com és habitual, vostè va fer ahir el seu primer discurs institucional del nou curs polític, que de fet és el primer discurs de benvinguda del curs polític, podríem dir, que podeu de fet recuperar el Prat TV. Va parlar i va posar en valor també el municipalisme, però també va recordar conflictes internacionals i els contextos internacionals, entre ells el conflicte a Gaza. Quin paper té en aquest context global el municipalisme, ciutats com el Prat?
Jo diria que infinit, quan pensàvem en que teníem ganes de parlar sobre la convivència a les ciutats, és que em sembla que és claríssim, no? És a dir, el context global i el context local, vaig posar l'exemple de Torre Pacheco i em sembla que s'explica sol, no? El context de crispació política i social que estem vivint a les ciutats, l'hem de resoldre també de les ciutats. Tenim un paper des del municipalisme i des de entendre que el municipalisme tenim aquella virtut, i molt més les ciutats metropolitanes a Catalunya, tenim la virtut de ser ciutats que ens hem fet com som, com orgullosament som, gràcies a la gent que ha vingut d'altres llocs, que forma part o que és d'altres cultures i que les volem barrejar. El Prat no seria com és sense la gent de Garrovilles, sense la gent de l'Aragó, sense la gent andalusa. Per sort, i sense els catalans, evidentment, per sort. Jo vull recordar que aquest any és l'any del centenari del naixement de Paco Candel i que ell propugnava els altres catalans, no? Bueno, i si no som capaços des de les ciutats d'entendre, jo crec que el Prat és un perdó, som un bon exemple d'això, de que el mestissatge és el que ens fa únics, doncs crec que tenim aquest poder, les ciutats i l'esperit de convivència i d'acceptació, des de les ciutats tenim també la clau no vull dir de la solució, però sí de l'exemplificació de quines són les bondats d'aquest mestissatge.
Vostè va parlar de diversitat, però també va insistir, per acabar el seu discurs, del concepte de catalanisme popular. Què és per vostè aquest concepte? Què vol defensar en aquest sentit?
Justament això, el catalanisme popular és aquell que entén que la puresa de la sang no defineix res. És a dir, ser català o catalana no vol dir tenir 8 cognoms catalans. Vol dir haver acceptat, haver abraçat altres cultures que ens han fet com som. I, per tant, crec que hi ha molta gent que n'hauria d'aprendre, honestament, de com les ciutats ens hem pogut fer grans i orgulloses, justament gràcies a això, justament gràcies a que la primera i la segona immigració, perquè tothom parlem de la primera immigració dels 60 i els 70 d'altres regions d'Espanya, doncs vam fer gran aquesta ciutat i moltes altres ciutats metropolitanes, però la segona immigració de principis dels 2000, acceptant no, sinó abraçant cultures d'altres continents, principalment a la nostra ciutat, de Llatinoamèrica i del nord d'Àfrica, del Marroc i d'Algèria, doncs ens hem fet grans i ens hem fet orgullosos gràcies a això. Mireu ara que és l'inici de curs què passa als patis de les escoles i a dintre de les aules de les escoles. El que passa és absolutament res de negatiu. I això és el que crec que hauríem d'aprendre. De nou, els infants ens ensenyen que el diferent és millor i, per tant, doncs, jo crec que aquí... I crec que, això és, que aquesta és una idea que el catalanisme popular i també el municipalisme propugnava, defensava, i crec que ara aquesta és la bandera que els municipis hem de tornar a agafar.
Si parlem de catalanisme, avui dia crec que també hem de parlar de la llengua, del català. Recentment hem sabut que el govern, a través de la Conselleria de Presidència i de Política Lingüística, van enviar una carta demanant als ajuntaments l'adhesió formal al Pacte Nacional per la Llengua i posen en valor, en certa manera, el paper clau, doncs, efectivament, de la ciutat, dels consistoris, en la difusió i l'ús del català. De fet, es comparteix un model de moció per aprovar. És veritat que el Prat, recentment, el ple ja va aprovar una moció en aquest sentit a partir d'això, d'una moció pròpiament, però no sé, entre altres punts, per exemple, si tenen previst o si seria interessant crear una taula local per a la llengua de la mateixa manera que defensa aquesta petició del govern. Creu que s'hauria d'impulsar la ciutat?
Sincerament crec que no. La nostra política lingüística la centrem, evidentment, en els esforços que fem amb el Centre de Normalització Lingüística, això és el que hem defensat moltes vegades, i, evidentment, en el paper de la comunitat educativa. Jo no vull dir que estigui tot per fer, que estigui tot fet, no vull dir que el, diguéssim, que la sintomatologia del català ens hagi de fer augurar bones perspectives, ni sóc experta, però sí que, insisteixo, recorro les escoles, vaig a comprar, visc aquí, vaig als centres esportius municipals, i l'ús del català, evidentment, som una ciutat, ja ho hem dit moltes vegades, on el català no és la principal llengua, però tampoc és el principal problema. És a dir, el català al Prat no és un problema i, per tant, no l'hem de tractar com un problema. No hem de deixar de fer esforços, insisteixo, perquè principalment doncs, les persones nouvingudes que no s'han pogut escolaritzar a Catalunya doncs aprenguin català, facin esforços, que els centres esportius, les activitats, diguéssim, especialment les que organitza l'Ajuntament, doncs hem de fer encara un puix. No, jo no estic dient, no estic negant aquesta realitat, però el que hem de ser molt curoses és intentar evitar que algú pugui utilitzar el català com a una font de conflicte, perquè no ho és.
Els mencionava, no sé, diria que l'administració pública i efectivament l'àmbit educatiu són segurament la gran esperança per mantenir la difusió i l'ús del català. Aquesta setmana, de fet, ha arrencat el curs educatiu. Quins són per vostè els principals reptes en l'àmbit de l'ensenyament?
Mencionaves abans també la lliçó inaugural. Jo diria que ja vaig com a mínim esbossar una miqueta quins són les nostres principals objectius per aquest curs. Un és molt global, i en parlàvem justament en aquesta lliçó inaugural, en diem benestar digital. Uh-huh. En diem benestar digital perquè no som alienes a aquest fenomen que fa que també en infants i adolescents els dispositius mòbils, les tauletes, els smartphones s'hagin convertit en un trosset dels nostres infants i adolescents. No podem ser aliens a això, però tampoc no podem bloquejar, crec que no podem bloquejar els efectes positius que pot tenir també en l'ensenyament aquesta eina. Però ens hem de preocupar molt d'intentar protegir els nostres infants i adolescents dels efectes negatius que cada cop més estem veient que poden tenir. Val? Ja ningú dubta de què és el ciberassetjament, ningú dubta que hi ha infants i adolescents, i també adults, amb addiccions a mitjans digitals, evidentment, però el que intentarà l'Ajuntament és, mitjançant una guia que és, no vol ser més que uns recursos, un recull d'eines i d'instruments que neixen de la taula local d'infància i adolescència i del seu grup de treball de benestar digital, doncs volem incrementar aquesta cultura digital també dels adults per ajudar i acompanyar els nostres infants i adolescents en aquesta etapa, especialment l'etapa educativa, però en aquesta etapa, per intentar protegir-los i educar-los en aquests dispositius digitals. Per tant, aquest serà un dels primers objectius al llarg de tot aquest curs. I el segon dels objectius, també vaig anunciar que si tot va com està previst, el plenari municipal d'aquest mes mobilitzarà fins a 1,5 milions d'euros per invertir-los a les escoles bressol i a les escoles públiques de primària de la nostra ciutat, amb l'objectiu de que totes les escoles tinguin com a mínim dos espais. Jo vaig posar l'exemple de les biblioteques o dels menjadors, dos espais comuns climatitzats, i atacarem també els patis per renaturalitzar-los mitjançant arbres o allà on sigui més difícil o no sigui possible amb arbres, i instal·larem tendalls. El confort climàtic no és un luxe pels nostres infants. El confort climàtic ajuda també a aconseguir l'èxit escolar, perquè ens hem de poder dir que des de l'abril o maig i fins ben entrat el mes d'octubre, de vegades les condicions climàtiques a les nostres escoles es fan molt dures, i per tant la concentració i l'adaptació dels nostres infants en aquesta conjuntura climàtica, doncs crec que des de l'Ajuntament amb aquestes inversions podem minimitzar-ho. Jo la setmana vinent tinc una trobada amb la consellera i evidentment aquest és un tema que estarà sobre la taula, perquè estem fent inversions que també pertocarien a la conselleria, i per tant crec que aquests dos són els objectius que sóc optimista i que podem ajudar a la comunitat educativa a sortir-nos-en.
Avançava els detalls efectivament ahir. Entenc que aquesta inversió és, per tant, 100% municipal.
Estrictament municipal.
Creuen que podrien comptar amb el suport de la Generalitat o ho faran igualment, i per tant...
Tant de bo poguéssim comptar amb el suport de la Generalitat, però és que anem tard. És a dir, fa molt de temps que tothom ens estem dient a les aules fa calor, a les aules fa molta calor, fa molt de temps que l'administració de la Generalitat està dient hauríem de fer, el que farem nosaltres a partir del mes de setembre i fins al mes de setembre de l'any vinent és fer-ho. Si la Generalitat ens acompanya, evidentment seran benvinguts. Si la Generalitat ens acompanya, el que farem és incrementar aquestes accions, no suplir-les, sinó incrementar-les. Per tant, el compromís municipal és invertir 1,5 milions d'euros en climatitzar com a mínim dos espais comuns a cadascuna, a totes les escoles de primària de la nostra ciutat, i invertir també en els patis. Si la Generalitat vol augmentar els recursos a la nostra ciutat, en farem més.
Preguntava sobretot per si és possible o si els agradaria poder climatitzar les aules, que al final també és el gran
repte,
segurament.
Aquest és el gran repte. El que passa és que hem fet una estimació i evidentment entre 5 i 6 milions d'euros que ens costaria climatitzar totes les aules de la nostra ciutat ara mateix és absolutament inassumible per part de l'Ajuntament sol. Uh-huh. Evidentment aquest és el repte a mig i llarg termini. El que fem nosaltres ara és un pla de xoc, perquè no volem esperar un altre curs per veure si la Generalitat ens ajuda i ens acompanya en aquest objectiu que crec que és compartit.
Clar, estem parlant per 4 aquesta inversió. Si la Generalitat no s'hi suma, creieu que seria bo que amb el temps es pogués fer només amb inversió municipal?
L'Ajuntament continuarà. Sabeu que, a més, en el confort climàtic i en la despesa energètica, l'Ajuntament pot monitoritzar, des de fa temps ja, pot monitoritzar quines són les despeses, i, per tant, sabem quins són els centres educatius que tenen més necessitat o que estan en una pitjor situació. I, per tant, ara el que fem, insisteixo, és un pla de xoc perquè tots els centres tinguin alguna inversió durant aquest curs i durant l'estiu vinent. Això no vol dir que acabarem aquí la nostra feina. La feina de monitoritzar quins són els resultats d'aquestes inversions i, per tant, de continuar fent-ne en cursos futurs, sobretot i prioritzant aquelles escoles que estan en pitjors situacions, aquest compromís continua estant sobre la taula i, per tant, en termes de confort climàtic, l'Ajuntament no s'aturarà aquí.
veig, per tant, que s'ha valorat. Clar, això arriba i diu escoles bressol sí, i escoles que és on vostès poden actuar, però no arribarà a instituts.
Correcte.
Entenc que seria bo, entenc que necessitarien en aquest sentit arribar a un tipus d'acord amb la Generalitat per poder fer-ho, no?
Evidentment, amb els instituts s'hi ajunta un problema, i és que en els instituts hi ha estudiants també de l'ESO i de batxillerat, i per tant són estudiants que sobretot en èpoques, insisteixo, abril, maig, juny, alguns d'ells es preparen per proves importants per la seva capacitació acadèmica i pel seu futur acadèmic, i per tant ens importa evidentment moltíssim que els alumnes dels instituts també tinguin aquests, entre cometes, aquests beneficis. El que volem fer a les escoles de primària, ens encantaria poder replicar-ho també en els instituts, però sabeu perfectament que nosaltres no podem. Si la Generalitat de Catalunya puja al nostre carro i diguéssim, s'apunta amb nosaltres, a que nosaltres puguem fer a les escoles de primària el que ells podrien també fer als instituts de secundària i batxillerat, evidentment, doncs, treballaríem conjuntament, i és el que jo vull proposar també a la consellera d'Educació, a l'Esther Niubó. Si l'Ajuntament ho fa a primària, la Generalitat ho hauria de fer també en els instituts de secundària. Ho tractarem, evidentment, a la reunió de la setmana vinent, veurem els resultats, però evidentment aquest hauria de ser també un objectiu compartit.
En tot cas, calendari previst, es faran totes les actuacions al llarg del curs i l'estiu vinent, per tant, en un any estarien realitzades totes aquestes actuacions previstes amb aquesta inversió d'un milió i mig.
Efectivament. A mi m'agradaria poder participar a la lliçó inaugural de l'any vinent, amb aquest compromís. O sigui, diré, l'any vinent hem complert aquest compromís, i a totes les escoles heu pogut veure que hem fet algunes obres, algunes intervencions per complir aquest compromís.
Estan definides? No sé si podem concretar
una mica,
les teniu clares?
Sí, sí. Jo crec que el més important és sobretot la climatització, per tant, doncs, aparells d'aire condicionat a menjadors i biblioteques. Però dic menjadors i biblioteques sense excloure altres espais, però vull dir espais comuns, per tant, no seran aules, seran espais comuns. Actuarem també a les façanes, actuarem també en els tancaments, algunes finestres, sobretot fusteries, són tan antigues que no tanquen bé, i per tant, doncs, no compleixen aquesta part. I insisteixo, tendalls i arbres, per tant, la renaturalització d'aquests espais exteriors, d'aquests patis, i per tant, aquestes són, crec que no me'n deixo cap, de les actuacions, que intervencions que podrem fer.
Efectivament, ahir es va celebrar aquesta lliçó inaugural d'aquest any amb la ponència, sobretot, de l'expert David Bueno, que parlava sobre l'impacte de les pantalles en el jovent. També, per tant, recomanar, ho van passar en directe a través del Prat TV, la poden recuperar ja també a través de la televisió pública, sobretot si sou pares, mares, o en tot cas si us interessa el tema, podeu recuperar tota la ponència, ben interessant, per veure quin impacte té, que és un gran debat també, doncs, al nostre entorn, les pantalles en el jovent, però diria que en tothom, no?, i com afecten les relacions. En tot cas, canviem de tema, perquè ja arribem a la part, al tram final del programa. Queda una mica alcaldessa, però no podem acabar aquesta entrevista sense preguntar una mica per Festa Major, que serà, per cert, la seva primera Festa Major com a alcaldessa. Per començar, l'escriptora pretenca Rosa Riba serà enguany la pregonera, té un currículum inqüestionable, però per què ella?
Doncs perquè a la Rosa, jo crec que fa molt de temps que hi ha gent que ens diu per què no, és una persona de reconegudíssim prestigi tant en l'àmbit de la docència com en l'àmbit literari, és una persona que estima el Prat, que viu molt al Prat i que en fa bandera, i per tant això és el que busquem certament quan triem pregoners i pregoneres. Jo no me'n vull deixar d'estar, és una dona i volíem, doncs, també reivindicar que les dones també doncs, tenim aquesta potència, i doncs, crec que està bé dir que la Rosa fins ara, doncs, vivia lluny, vivia a Alemanya, vivia lluny i també es feia una miqueta més complex, no?, quadrar agendes, etc. I ara això ja no es dona, i crec que ha estat doncs la manera de posar una cirereta en el pastís en una Festa Major que, evidentment, personalment em fa molta il·lusió, doncs, aquesta que és la meva primera. També vull reivindicar el paper d'una altra dona, que és l'Helena Álvarez, que ens ha fet el cartell de Festa Major, i per tant, doncs, també reivindicar, insisteixo, aquest paper de que les dones fem coses, no?, com diu un podcast. I doncs, la Festa Major, jo crec que recupera algunes antigues tradicions, consolida algunes noves no tradicions encara no, però alguns nous espais, sobretot doncs, el Julio Méndez, que jo crec que ja tothom està encantat amb aquest nou espai. La fira tornarem a fer-la on la vam fer l'any passat a Ronda Sud, que crec que és un espai que l'any passat doncs, sí que una miqueta va ser un tastet a veure com anava, i crec que tothom està content i satisfet de com va respondre, i evidentment doncs alguns espais com la Cirquera també intentem que descongestionar-los i fer-ne, bueno, que arribin una miqueta més a tothom, perquè hi havia molta gent que anava a dir que es quedava fora. Són espais oberts, no es queda ningú fora, però bueno, els espais quedaven una miqueta ajustets, i per tant també hem intentat doncs fer-ne més i provocar que tothom pugui tenir un espai de circ que era ben a prop. Va, els concerts, i sobretot doncs agrair com sempre la participació de tantíssimes entitats. No sé si n'hi ha alguna que no deu fer alguna activitat, però crec que aquesta és la joia de la corona, és la participació de les entitats, dels col·lectius, i que la gent està molt poc temps a casa durant la festa major, i això és bo.
Queden 3 minuts, a veure si podem desgranar una miqueta més algunes de les qüestions que de forma genèrica mencionava, perquè efectivament diu recuperar algunes tradicions, entre elles recuperar els focs centralitzats a l'estació, però no només, sinó aquesta cercavila que també es va deixar de fer. Per què s'ha recuperat aquests dos aspectes?
Bueno, dels focs és evident que hi havia molta gent que bueno, no sé si dir que hi havia un 50-50, no? Mm-hmm. No sé, evidentment no hem fet cap enquesta, però hi havia molta gent que deia ostres, tornem als focs, que el motiu de la pandèmia ja no es dona, i tornem als focs reunificats. Doncs a mi m'agrada la idea dels focs reunificats. També reconec les bondats de fer-los, diguéssim, de repartir-los a la ciutat, però va, doncs tornarem a les, insisteixo, a les antigues, tradicions. I bé, el cercavila, evidentment, el cercavila és una activitat que nosaltres gairebé, des de l'Ajuntament, gairebé només s'acompanya, i per tant acceptem pràcticament, jo diria, que totes les propostes que ens fan les diferents colles que hi participen, i per això deia que és imprescindible reconèixer el valor de les entitats i la importància que tenen les entitats en la producció gairebé d'aquesta festa major. I per tant jo doncs m'agrada molt dir que tornem en aquesta també antiga tradició, justament molt d'acord amb les colles, i tastarem, i per tant jo sóc una persona que no m'agrada dir això serà així per sempre, però en qualsevol cas aquestes són algunes de les novetats.
Quedarà un dilluns maco amb aquest concert de Serafín Zubiria a la plaça de la Vila, també conegut, participa en Eurovisió, i segur que molta gent ve a veure el Cercavila foc amb piromusical, entenc, a l'estació.
Provarem també, perdona que provarem també el concert aquest de la radiofórmula amb els 40 principals, a veure què tal funciona. Ja en tornarem a parlar, a veure també que vosaltres teniu moltes orelles, a veure com ho veieu.
I el que no canvia, després de l'intens debat de l'any passat, és aquesta ubicació de la fira d'atraccions, que repeteix efectivament, continuarà allà a la Ronda Sud, es confirma, no sé si ha tingut converses amb firaires, es confirma, entenc, la satisfacció després de la primera edició allà.
Es confirma la satisfacció. A més, a petició també dels firaires, s'iniciarà el dijous, la fira s'iniciarà el dijous fins a les 10 del vespre, perquè encara no obre, és un tastet de festa major, no sé, no, és un nom no oficial, però en qualsevol cas sapigueu que la tindrem també unes hores de la tarda del dijous, i és veritat que vam tenir un intens debat l'any passat quan vam anunciar aquest canvi d'ubicació, però no vam tenir cap intens debat a l'hora de valorar-la, perquè pràcticament tothom està d'acord que la ubicació de la Ronda Sud és una bona tria, és una bona experiència.
Per acabar, veure els Versots a la plaça de la Vila.
Home, i tant. I els espero amb candeletes, també t'ho dic, que jo sé que això és molt sa. Riure's d'un mateix és molt sa.
I rebre.
Aquí estarem.
I tocarà rebre.
Sí, per això dic jo. Perfecte. I sé que hi ha suquet aquí, per tant, sí, aquí estarem.
Aprofitem per dir que no són a primera hora de la tarda, sinó que hi ha un canvi d'horari que s'avança a la una o a dues quarts de dues, en tot
vermutet.
Cas. El vermutet amb Versots i amb crítica, que també és molt sana. Sí. Gràcies, alcaldessa de la ciutat, Alba Bou, i gràcies també a vostès per acompanyar-nos en aquesta nova temporada des de l'altra banda del micròfon. Gràcies, això és el 91.6 FM, la ràdio pública de Prat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.